El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton Català?
Molt bé, Roger Escapa.
Tot a punt o no?
Oh, i tant, i tant.
Demà us esperem a tota l'audiència i serem amb el Joan Anton Català i un servidor. Hi ha algú allà fora, és l'últim llibre que explora la possibilitat de trobar vida fora de la Terra. Serem a la casa del llibre Rambla Catalunya amb el Joan Anton Català a partir de les 7 de la tarda, no?
Sí, sí.
Entrada lliure, aforament limitat, us esperem a tots, gratuïtíssim, però si voleu tenir cadira, veniu amb temps, perquè
sí,
començarem
millor.
Puntuals a les 7, farem una xerrada, obrirem també torn pel públic i després tindreu el Joan Anton Català signant el seu llibre meravellós que estem preparant, llegint i amb ganes de comentar-lo aquest dilluns, demà, a la Casa del Llibre Rambla Catalunya. Estàs nerviós, Joan Anton?
No, nerviós no, estic pendent, que en diuen d'aquest tema, perquè és un moment important, que és la posta en llarg, no? La presentació formal del llibre, no, nerviós no, però amb moltíssimes ganes, Roger.
Jo tinc la sensació, i em portes uns quants de llibres, però que aquest està causant furor, també perquè és un tema molt llaminer i també té una mirada més comercial, segurament.
Sí, ha entrat en un moment també molt bo, en què aquest tema doncs, interessa molt, ha coincidit en una exposició al Cosmo Caixa sobre aquest tema, de casualitat absoluta, ha coincidit la sortida del llibre, vull dir que no estava planificat que fos d'aquesta manera, i sí, sí, està generant molta expectació, mitjans, entre el públic. Estic una mica sorprès positivament, no? I molt animat, perquè dius, ostres, que ens interessem per un tema tan fascinant com aquest, ja va bé, ja.
Precisament sobre això que busquem, que és vida enllà fora, avui ens fixem també en una notícia que ha sortit aquests dies, publicada a la revista Nature, que confirmant que ja hi havia aigua a l'univers poc després del Big Bang. Aleshores,
ha estat la notícia de la setmana.
Què canvia? Què significa aquesta troballa? De fet, el naixement de l'univers ens l'altera. Altera també la possibilitat de vida més enllà. Avui la Terra es plana, l'aigua del Big Bang. Joan Anton, ha estat una troballa magnífica, entre altres coses perquè fins on sabíem és que el Big Bang va donar lloc a l'hidrogen, però no pas a l'oxigen, que és l'element essencial per crear l'aigua.
Sí, i com l'aigua ens preocupa tant, perquè, bueno, ens preocupa, vull dir que ens interessa tant, perquè no entenem la vida sense l'aigua, tot el que refereix, per tant, a l'aigua té especial interès i tenim mirada posada. Tots coneixem la fórmula química de l'aigua. Segurament, si sortim al carrer i preguntem la fórmula química, tothom ens la sabrà dir, tot i que no sé si tothom sap què vol dir la fórmula H2O, no? Això vol dir que està feta l'aigua, una molècula d'aigua, per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. Ja hem explicat molts cops, i ara ho deies, que tot l'hidrogen es va fabricar amb el mateix Big Bang. És a dir, en aquell moment, a milions de graus de temperatura, en aquella sopa densíssima de partícules, es van fabricar els dos àtoms més simples de la natura, que són l'hidrogen i l'heli. I una mica del liti, que és el tercer, però res, traces. Però com que el Big Bang va fer que l'univers s'inflés, s'expandís molt de pressa, això el va refredar, i aquest refredament va significar que aquesta màquina, aquesta capacitat per fabricar elements químics es va aturar. De manera que l'univers va quedar avorridament format per un 75% d'hidrogen i un 25% d'heli. I res més, però clar, ja dèiem H2O, necessitem per formar aigua oxigen, però d'oxigen no n'hi havia en aquest primer instant.
I doncs com es va formar l'oxigen?
I aquí és on recuperem allò tan bonic del pols d'estels, Roger, que estem fets de pols d'estels, pràcticament tot el que tenim al voltant està fet pels estels. Són els estels els que han fabricat, a través de la fusió nuclear, han fabricat dins del seu cor pràcticament tots els elements químics que coneixem. No només se'ls fabriquen a l'interior, sinó que és quan moren aquests estels, sobretot els més massius, els més grossos, en aquell moment de l'explosió, que són les supernoves, s'acaben de fabricar, de forjar, pràcticament tots els elements químics de la taula periòdica. Per això diem, són pols d'estels, perquè, excepte l'hidrogen, que es va fabricar al primer instant de l'univers, tot la resta que ens forma, des de nitrogen, oxigen, fòsfor, jo què sé, sodi, potassi, ferro de l'hemoglobina, carboni, tot fabricat pels estels. I, per tant, l'oxigen es va fabricar així. La primera generació d'estels que van viure i van morir en aquest univers, quan van morir, van embrutar l'univers d'una mica d'elements químics, entre els quals hi havia l'oxigen. I allà ja tindríem els ingredients, per tant, tindríem l'hidrogen que ve del Big Bang, més la mort de les primers estels de l'univers que van fabricar l'oxigen, però la cosa no és tan fàcil, perquè tot i que oxigen i hidrogen es combinen molt fàcilment, l'energia d'aquestes primeres explosions era tan potent, tan grossa, que tenia la capacitat per trencar enllaços, per evitar que hidrogen i oxigen es fabriquessin. De manera que la pregunta és, i ara que ja hi ha oxigen, en quin moment es donen les condicions a l'univers perquè l'aigua pugui romandre en estat estable?
Clar, aquí la pregunta ara és, quin és el primer registre que tenim de l'aigua fins ara i en quin moment passa això que expliques?
Exacte, i això, l'anunci de la detecció de l'aigua més antiga, es va fer fa uns anys i ho va fer el complex de radioantenes ALMA, que està al desert d'Atacama, a Xile, que va detectar senyal d'aigua en galàxies que van existir, que van emetre la seva llum, uns 800 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, fa 13.000 milions d'anys. Quedem-nos en la xifra de 800 milions d'anys després del Big Bang. Aquest és el registre de detecció d'aigua més antiga. Vol dir que en aquell moment a l'aigua ja existia, ja formava part de les galàxies, per tant, s'havia d'haver format molt abans. 800 seria com el límit superior, però vol dir que si ja estava a les galàxies fa 800 milions d'anys després del Big Bang, vol dir que ja hi era abans, però aquest abans encara no el sabíem. Havíem de rebobinar, havíem de veure quin és el primer moment a la vida de l'univers en què l'aigua és estable.
Aquest nou estudi que publica aquesta revista, la revista Nature, dona alguna solució a aquesta pregunta? Perquè què acaba dient sobre com es va dur a terme?
Doncs sí, va justament analitzar això, va justament a rebobinar i dir a veure en quin moment es van donar les condicions perquè l'aigua pogués ser estable. I s'ha fet a base de simulacions d'ordinador. Això és important remarcar-ho perquè, així com la detecció que he dit abans de la de 800 milions d'anys era una detecció, van ser radiotelescopis que van detectar. Aquí no estem parlant pas d'una detecció, estem parlant d'una simulació molt potent, però és una simulació. I el que hem fet és simular la vida, però sobretot la mort, de dos estels. Un estel amb la massa de 13 sols i un altre amb la massa de 200 sols. Per què? Perquè són representatives del tipus d'astres que creiem que van existir a la primera generació d'estels de l'univers. Eren molt grossos, vivien molt poc, ara ho explicarem, i n'han agafat un de mostra de 13 sols i un altre de 200 sols. I han vist com van morir i què van crear. Fixem-nos, aquesta mena d'estels van existir quan l'univers tenia entre 100 i 200 milions d'anys només. Això vol dir quan l'univers apenas tenia l'1% de l'edat que té ara. Per tant, si la simulació és capaç, que ara ho explicarem, de detectar aigua, de dir, sí, ja hi havia aigua en aquests primers estels, quan van morir, vol dir que acabem de situar el llindar de l'aigua quan l'univers apenas tenia un 1% de la seva edat. Aquests estels, com deia abans, són molt grossos i vivien efímerament molt poc, ara hi entrarem en detall, i al final era en explosió. A més, aquests dos tipus d'estels exploten de manera diferent. Són supernoves, que totes dues exploten, però el mecanisme físic, que no hi entrarem avui en detall, és diferent, de manera que servia també com per provar aquests dos mecanismes de la mort de dos estels diferents.
Fixem-nos en aquestes dues simulacions d'estels massius. Com van ser la seva vida i la seva mort, que t'agrada a tu referir-t'hi així d'alguna manera?
Fast i Furious. Sí. Fast and Furious. Jo dic Fast and Furious. És a dir, Fast viuen molt de pressa, Furious moren tremendament, en explosió. Mira, la simulació mostra que l'estel de 13 masses solars va viure només 12 milions d'anys. Ara, segurament l'oient diu, com només, no? 12 milions d'anys. Bueno, per comparar, un estel com el nostre Sol viu 10.000 milions d'anys. Per tant, aquest només va viure 12 milions d'anys. L'explosió que va destrossar aquest astre va alliberar a l'espai una enorme quantitat d'elements químics que havia creat aquest estel. En concret, la simulació diu que es van alliberar a l'espai una massa equivalent a 78% de la massa del Sol amb elements químics que no eren hidrogen. Elements químics, 78% de la massa del Sol. I entre aquest material, per suposat que hi havia oxigen. Fixa-t'hi, la quantitat que va alliberar d'oxigen, la mort d'un estel d'aquesta mena, de 13 masses solars, és, estàs assegut, espero que els oients també o estiguin estirats, perquè equival a 17.000 planetes com la Terra d'oxigen. És a dir, en el moment de la mort d'aquest estel, s'alliberen 17.000 planetes Terra, tots d'oxigen. Això no és res, ara si ho comparem amb l'altre estel, el de 200 masses solars. Aquest monstre va viure només 2,6 milions d'anys, és a dir, pràcticament res. I quan va explotar, allibera cap a l'espai 113 masses solars d'elements químics, entre els quals hi és l'oxigen. I ara diem, bueno, i quant oxigen va alliberar? Doncs l'equivalent a 18 milions de planetes Terra. Roger, t'imagines? La mort d'una bèstia allibera un munt d'elements químics i entre aquests elements químics, un sol estel, un sol estel, quan mora, allibera l'equivalent a 18 milions de planetes Terra d'oxigen.
I de tota aquesta explosió, de tota aquesta mort, em va aparèixer també que hagués sobreviscut aigua d'alguna manera?
I aquí és on anem. Llavors, la simulació diu, molt bé, ara ja aquest és el primer oxigen que existeix a l'univers, però, com dèiem abans, aquestes mateixes explosions són tan potents que trenquen l'enllaç entre l'hidrogen i l'oxigen, de manera que l'aigua sembla que no podria ser estable, que s'hauria d'impedir la seva formació. Però, i aquí ve la sorpresa, les simulacions han mostrat que a mesura que la bombolla que envolta, de material que envolta l'explosió, que ens hem d'imaginar com una bombolla que es va expandint, és el material llançat a l'espai per l'explosió, doncs a mesura que s'expandeix, es condensen diminuts granets de pols, de materials, que fan com grumolls, no? I allò, en aquells llocs, són les llavors on l'aigua es forma. I l'aigua queda protegit dins d'aquests granets, d'alguna manera. El mateix grumoll acaba fent com d'escut perquè l'energia de l'explosió no destrueixi l'aigua que s'està justament ara formant. Però és un procés que és lent, és relativament lent. Fixa-t'hi, la simulació mostra que passats 3 milions d'anys després de que mora, de que explota l'estel més gros, ja s'havien fabricat uns 3.000 planetes com la Terra d'aigua. I en el cas de l'estel més petit, el que tenia 13 masses solars, 90 milions d'anys després de l'explosió, ja hi havia una massa d'aigua equivalent a 3 terres.
Clar, estem parlant d'immenses quantitats d'aigua, no, Joan Anton?
Sí, perquè, clar, això és la simulació de dos estels. Estem parlant de dos estels, però que l'univers en tenia molts. En aquell moment, la primera generació... Sabem, això, Roger, sabem que l'univers, quan va aparèixer, hi havia un ritme de creació, i per tant de mort, d'estels molt superior al ritme actual. Per tant, es creaven molts estels. La primera generació d'estels va ser molt nombrosa i morien, bueno, vivien fast i morien fúrios, morien en explosions. Fixa-t'hi que, per tant, les xifres que hem donat són només de dos estels. Això, imagina't, multiplicat per la quantitat d'estels que van formar aquesta primera generació d'astres de l'univers. De manera que sí, les quantitats d'aigua que es van crear havien de ser enormes.
Mm. I per tant, què canvia de la concepció que teníem nosaltres de l'univers i del Big Bang, aquesta notícia? Com canvia el que havíem entès fins ara?
Doncs canvia que rebobinem l'aigua. Posem el primer aigua estable, vol dir, l'aigua que no es va destruir, sinó que podia romandre per fer cosetes, vés a saber quines cosetes, vida, no ho sé, però cosetes, que ja hi era 100 o 200 milions d'anys després del Big Bang. És a dir, hem passat de 800 milions d'anys després del Big Bang, que era la detecció que teníem, a 100 o 200 milions d'anys només del Big Bang. Això és com si l'aigua hagués estat present de seguida que hagués pogut. A la primera oportunitat, a la que es van donar les primeres condicions, l'aigua ja hi era, pumba, ja hi soc, i ja no deixaré mai més l'univers, ja estaré per tot arreu. I per això veiem que avui l'aigua està tot arreu, el veiem a tot arreu. Vull tornar a recordar, però, Roger, el que deia al començament. Això no és cap detecció, és una simulació, que segurament està molt ben parida, però és una simulació, pot haver-hi errors. Ara haurem de comprovar això amb deteccions.
L'aigua és vida. No sé si aquest descobriment també, o aquesta projecció, aquesta simulació, canvia la manera com entenem la vida.
L'aigua és vida, però la vida no només és aigua. És a dir, el fet de que hi hagi aigua en un indret no vol dir, no implica directament que hi hagi d'haver-hi vida. De fet, hi ha molts llocs a l'univers que tenen aigua, però que estem segurs que no tenen vida. Al contrari, no. Al contrari vol dir que la vida tal com nosaltres l'entenem necessita aigua, tal com nosaltres l'entenem. Què vol dir això? Que és molt interessant que l'aigua ja hi fos en un univers infant, en un univers molt jove, perquè vol dir que més oportunitats segurament hi ha allà perquè hi hagi vida en alguns llocs, perquè l'aigua ja era un component bàsic del mateix univers, de seguida que va haver les condicions, però amb precaució, sempre amb precaució, a la defensiva. Que hi hagi aigua no vol dir que hi hagi vida, però és com, que interessant.
És una de les notícies d'aquesta setmana, l'aigua després del Big Bang. Joan Anton Català, l'altra notícia és que l'Starship d'Elon Musk continua fent figa.
Sí, però ens ho venen com un èxit. És una altra prova de l'Starship. L'Starship, recordem que és la nau més moderna que Elon Musk, SpaceX, està provant. És la que ens ha de retornar a la Lluna i és la que més endavant ens ha de portar a Mart. És molt ambiciós el projecte. I té dues parts, aquesta nau, la part de dalt, la part de la nau, on anirien els astronautes, per entendre'ns, i la part del coet. La part de dalt els hi ha tornat a explotar, a l'última prova que han fet, s'ha fragmentat simplement a l'atmosfera i hi ha imatges que s'han fet virals de bocinets que cauen, preocupant també, com es fan aquestes proves. És la manera que té SpaceX de treballar, però és que és preocupant que caiguin aquestes cosetes descontroladament allà on cauen.
Què és el que et preocupa?
Bueno, que no sé si sabem exactament on cauran aquestes... No sé si hem planificat exactament on cauran aquestes cosetes. No sé. Hi ha imatges que ja et dic que s'han fet virals, no ha caigut sobre cap nucli urbà que jo sàpiga, però tampoc molt lluny, tampoc molt lluny. I el que ens han venut és la part de l'èxit, que és la part del coet que retorna i a terra, en vertical, atrapada per uns aros, diríem, en vertical, absolutament en una torre de control. Tremendo. Qui no ho hagi vist, que ho vegi, perquè sembla ciència-ficció. Però només ens venen aquesta banda. I l'altra, han estat gent que ho ha fotografiat i han fet virals aquestes imatges, però diríem, no són les primeres que ens ensenya Elon Musk ni SpaceX.
Hi ha algú allà fora, l'últim llibre del Joan Anton català, demà a les 7 de la tarda, Rambla Catalunya, amb la presentació que farem conjuntament i amb tots els oients que sereu benvinguts, sempre i quan hi capigueu, perquè l'aforament és limitat, però l'entrada, evidentment, lliure. Per tant, ben puntuals. Una abraçada, Joan Anton.
Gràcies,
fins demà.
Gràcies i fins demà, Roger.
Ara tornem.